It's always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
El budisme és una religió que busca les bones pràctiques, entre les quals destaquen l'amabilitat, la compassió i també l'amor. Segurament és una de les religions més conegudes del món, però alhora una de les més desconegudes pel que fa a les seves ensenyances. De fet, el món del cinema s'hi ha acostat infinitat de vegades, en films com Set anys al Tíbet.
Hay un dicho en Tíbet. Si el problema puede resolverse, no sirve de nada preocuparse. Y si no puede resolverse, el preocuparse no sirve. Deja de preocuparte, Heinrich.
Tienes que huir. Abandonar el Tíbet, Kundun, tu vida corre peligro. Perdona mi atrevimiento, pero lo he preparado todo para sacarte de aquí y salvarte. Deberíamos salir después de la entronización. Los chinos no esperan que lo hagas.
¿Cómo voy a ayudar a mi pueblo si le abandono? ¿Qué clase de líder sería? Debo quedarme, Heinrich. Servir a otros es el camino que he elegido.
Avui, però, ens endinsem de ple en el món del budisme i ho fem acompanyats de la castellarenca Cristina Vallès, que viu a l'Índia i que va ser ordenada fa un temps com a monja budista. Cristina, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Doncs mira, et coneixem fa un temps a Ràdio Sabadell. De fet, havies acabat de ser ordenada com a monja budista.
Sí.
Com va ser aquell moment? Com el vas viure?
Molt emotiu. Va ser un moment molt especial. Feia molt temps que havia pres la decisió i llavors doncs el recordo amb molta emoció, molt acompanyada en un monestir del nord de la Índia, amb el mestre que em va donar els vots i com un abans i un després a la meva vida. Uh-huh. Realment així es va ser.
Va ser trencador, no? I com va canviar realment la teva vida i la teva experiència, el fet de prendre aquesta decisió, no? De dir, doncs mira, ho deixo tot i em faig monja budista.
Bé, ara mirant-m'ho en perspectiva, penso que va canviar moltíssim, perquè em va portar el que es diu típicament, no? la pau a dintre, el silenci, la calma. I han estat 4 anys com a monja, i llavors doncs, veig que realment hi ha un abans i un després, que m'ha ajudat molt la meditació, la pràctica, descobrir el que és el budisme de veritat, des de dins, i poder aprofundir en la pràctica.
De fet, ara ens acompanyes, però ja no ets monja budista.
No.
Què és el que t'ha portat a deixar els hàbits?
Bé, tot, clar, explicat així en 5 minuts pot semblar estrany, però són processos de molta reflexió, de molta maduració. Llavors, els vots que tenia eren de prenovícia. En el budisme és diferent que el cristianisme, llavors abans de ser monja fas com un prenoviciat. I llavors va arribar a un punt on havia de prendre una decisió de si agafava més vots o si continuava com a persona laica. Llavors, sempre acompanyada per els meus mestres, perquè en el budisme és molt important la figura del mestre.
Aquesta guia, no?, que t'acompanya, com a les pel·lícules, clar,
sí,
nosaltres
sí.
Ho veiem des d'aquesta perspectiva.
Totalment, no? Doncs vaig estar parlant amb ells, demanant consell, i em van dir que m'havia de decidir i que de fet no importa, no?, si portes hàbit o no, que l'important és el teu interior i el ser bona persona. Llavors em vaig adonar també que de vegades el fet de portar un hàbit i de ser tan visible t'allunya una mica de l'essència, no? I encara que no vulguis et vas sentint especial, et vas sentint diferent, i això no és massa bo per l'ego. Llavors, complicat.
I... Ostres, que bona aquesta reflexió. O sigui,
sí,
clar, portar aquests hàbits,
sí,
al final, no?, et fa, sí, perdre potser una mica de perspectiva, no?
Totalment. Aquí no tant, però a la Índia la figura d'un monjo o monja budista és molt venerat. Llavors estàs molt acostumat a anar pel carrer, que la gent et faci reverències, no?, que tothom et consideri una persona sagrada. I clar, no sé fins a quin punt això és contraproduent pel treball real, no?, que el que hem de fer és ser més humils i estar més a terra que els likes, no? Llavors vaig pensar doncs, que el meu camí era cap a una altra banda i que, de fet, podia continuar el que estava fent sense l'hàbit. I realment m'ha donat molta tranquil·litat el fet de passar a ser anònima, de no anar pel carrer i que tothom et miri perquè vas amb el cap afaitat, no? I ara sembla que tot s'ha tornat més de veritat.
Uh-huh. Llavors la teva vida suposo que també ha tornat a viure un canvi molt notable en aquest sentit, no?
Moltíssim.
Des de que has deixat de ser monja, t'agraden els canvis, eh?
Sí, sempre he viscut una vida molt intensa. I de cop i volta ha sigut com si sortís d'una closca, no? A mi la vida de monja m'era molt fàcil, perquè em sentia molt protegida. Llavors, de cop i volta, tornes al món, no? El que significa la importància de la imatge, les relacions, no? Pots agradar, et pot agradar gent, de cop i volta doncs, estàs una altra vegada fora de, no? d'una institució, d'una religió, i bé, és com un esclat. Però estic molt contenta, molt satisfeta, i fins i tot podria dir que reso més ara que abans, o sigui que això és molt bo.
Això és molt bo, segur. I digue'ns ara els passos que ara vols fer en la teva formació com a budista, o sigui, ara què farà la Cristina?
No se sap mai, i si una cosa diem als budistes és que no podem fer masses plans, no? Ens limitem a viure molt en l'aquí i l'ara, però sí que és important tenir una mica de guia. Llavors vaig acabar els estudis de llengua tibetana l'any passat, que no puc dir que en sàpiga de tibetà, però el puc llegir, puc dir quatre frases, comunicar-me molt poquet, perquè és molt complicat, és una llengua molt difícil. I ara començaré a estudiar filosofia budista. Uh-huh. I, per altra banda, també estic estudiant medicina tibetana, que té molta relació amb el budisme. Llavors, doncs, allà estic. I la meva pràctica, doncs, bàsicament, molta meditació, molta oració, i he començat a fer el gondro, que són les pràctiques preliminars, que és com una pràctica d'acumulació i purificació, per fer neteja de karma.
Estàs neteja de karma, ara, això sí. T'hauries de traduir una mica.
Aquí he dit moltes coses.
Què vol dir aquesta purificació i aquesta neteja de karma? Que anem arrossegant.
Sí. Bé, pels budistes tenim la idea de que quan un mor no deixa d'existir, sinó que ens anem reencarnant vida rere vida i anem arrossegant el que és el karma. Karma és tan senzill com traduir-ho com acció. Nosaltres fem una acció i aquesta acció tindrà uns resultats, no? Si fem bones accions, tindrem bons resultats. Si fem males accions, seran mals resultats. Tan senzill com això, no? Si així reduït i explicat simplista seria això. Llavors, netejar karma vol dir, doncs això, fer neteja de totes les males accions, mals pensaments, males paraules que jo hagi pogut dir, no tan sols en aquesta vida, sinó també en vides passades. Llavors, són 5 pràctiques que et serveixen per purificar, des de postracions, a recitar mantres, ofrenes de mandala, bé, tot un seguit de coses que s'ha de fer moltes i moltes vegades, acumular números de recitacions.
I amb aquestes accions, no?, el que fas és netejar aquest karma, no?
Exacte.
Aquestes accions. I com ho fas per recordar? Perquè, clar, hi ha algunes que les tindràs molt presents, no?, de les males accions, però de vides passades és igual, demanes perdó per tot el que hagis fet.
Exacte.
I avall, no?
Sí. Realment recordar les vides passades és una cosa que no podem. Sí que hi ha lames que tenen la capacitat de recordar qui han sigut en vides anteriors, no? Ara sentíem un tall de la pel·li 7 anys al Tibet, 60 edat de Dalai Lama, quan li fan la prova per saber si ell és la reencarnació de l'anterior, ell ha de decidir quin objecte era seu quan ell havia sigut Dalai Lama. O sigui, que hi ha monjos que
tenen aquesta intuïció,
exacte,
no?
Aquesta
tenen visió.
Aquest poder o aquesta clarividència. Nosaltres no arribem a això. Uh-huh. Però sí que la idea és aquesta, purificar karma i també acumular mèrits. O sigui, fer mèrits perquè la vida futura i les vides futures siguin millors que la que estem vivint.
I un cop hagis assolit aquest nivell, quan hagis, doncs, depurat, no?, totes aquestes accions, quin serà el pas següent? Perquè és tot com un aprenentatge,
sí,
no? Proves, intentar buscar...
El budisme és un món que quan realment t'hi submergeixes veus que hi ha infinitat de possibilitats, infinitat de camins, i que una mica És molt lliure perquè tu et pots anar fent, no? Fins on et vols comprometre, amb quina, no? Quina és la teva pràctica, amb què t'identifiques més. Llavors, sincerament, no sé ni si en aquesta vida tindré temps d'acabar aquesta pràctica, perquè són moltíssimes repeticions, he de fer 400.000 repeticions de cada. Llavors pot ser que no acabi ni en vida. Però si acabés això, tinc altres projectes, m'agradaria agafar uns altres vots, que no és de persona ordenada, de monja, però sí d'una altra pràctica. Llavors, bé, anar veient també, no tancar-me, perquè entendre que la vida sempre et porta el que t'ha de portar quan ha de venir, no? I de vegades estem molt obsessionats amb que això ha de ser per mi i resulta que no, que hi ha un altre camí. Per tant, oberta al que hagi de venir i molt agraïda, perquè em sento molt afortunada de poder viure tot el que he viscut, d'estar vivint a la Índia, que és una meravella, i que s'hi està molt tranquil, que aquí estem molt estressadets.
De fet, abans d'entrar li he dit, ja veuràs que jo mentre vaig parlant amb tu vaig fent piulades, sí. Comentant a les xarxes, dic, això de viure el moment present aquí a Occident
costa
molt, és molt difícil, suposo, que el canvi brutal que experimentes, no?, quan vens aquí, no sé com et sents.
Bé, em sento bé perquè no és la primera vegada que faig aquestes anades i tornades, però sí que és cert que sempre hi ha un xoc, no?, a nivell cultural, perquè realment és un altre món. La riquesa que hi ha aquí, no?, el benestar a nivell material no té punt de comparació. I per altra banda, la buidor o la tristesa humana és molt dur també. Llavors, sempre em costa. Quan arribo aquí sempre em costa uns dies d'aterrar, de tocar de peus a terra i adonar-me d'on vinc, no, no oblidar-me d'on sóc i de que quina sort poder obrir la nevera, tenir-la tan plena de menjar, que els carrers estiguin tan nets, perquè la Índia és un lloc molt dur, que hi ha molta pau i s'hi viu molt bé, però les condicions de vida són molt dures, hi ha molta pobresa, hi ha molta misèria, i aquí no. Llavors venir aquí és com, no?, estàs assentat a l'autobús, al metro i gaudeixes d'estar tranquil, de no tenir una vaca o un bé al costat i vivim molt bé.
És molt diferent. Sí. Aprofites per això, per desconnectar de la vida religiosa quan estàs aquí, o et serveix al contrari per aprofundir-hi o fins i tot per donar-la a conèixer?
Sempre em faig un plantejament abans de venir de que intentaré descansar, però mai ho aconsegueixo. Llavors no puc desconnectar perquè tinc molta feina i em puc dedicar molt poc al que m'agradaria. A mi m'agradaria venir aquí i poder, doncs, estar en silenci a casa, meditant, amb la pregària, sortir a passejar, no?, poder veure la gent tranquil·lament, però sempre hi ha com una demanda d'un munt de gent que em vol veure, que vol parlar amb mi, he de fer tallers, he de muntar històries, que està molt bé, però em fa descentrar-me una mica i oblidar-me de la meva pràctica. I quan estic allà és molt diferent. Tinc una rutina molt marcada, em llevo molt d'hora al matí, llavors el meu dia a dia és molt, molt clar. I aquí tot és, no saps mai el que passarà, no? Que també està bé.
També està bé, clar. Però al final és adaptar-te,
sí,
a cada situació.
Sí, totalment. I és una bona pràctica venir aquí. Em fa tocar molt de peus a terra en aquest sentit, que de vegades la Índia pot ser una bombolla, no? I et pots quedar allà vivint en un món una mica irreal, no? Perquè estàs en el teu, a la teva habitació, amb la teva pràctica diària, i t'oblides del que passa. Llavors vens aquí i t'adones de com està el món, no? De com està l'essència humana, de com estan les persones, i penso que vivim una època ben complicada. Estem molt allunyats del nostre centre, estem molt desconnectats, no? Ens hem centrat molt en el fora, en el
fer, no?
Sí,
en comptes de...
Sí,
ser,
hi ha molt, molt poc espai per la reflexió, per la introspecció. Llavors això ens fa patir bastant.
Per això ella aprofita, i també, doncs, quan arriba aquí, tot i que voldria descansar, també aprofita per fer difusió de la cultura budista a Catalunya. Com reaccionen els catalans quan la descobreixen? Què és el que més els sorprèn?
Penso que el budisme té moltes coses bones que poden ajudar molt a la societat moderna, i realment està molt de moda, no? Tothom medita, tothom parla del mindfulness, tothom sap el que vol dir l'atenció plena. Llavors, si ho fem o no, ja és una altra història. Però,
sí, no? Una cosa és la teoria. Exacte. I l'altra cosa és la pràctica.
Hi ha un munt de llibres, no? I tothom sap qui va ser Buda, Per tant, avui dia hi ha accés a tot i això és molt, molt beneficiós. Però, clar, tampoc se sap fins a quin punt és de veritat o no, no? Perquè les modes tenen aquest perill, que sigui simplement un tastet. Però penso que encara que només sigui un tastet ja és suficient, perquè si poden entendre, no, l'essència aquesta del budisme, que en el fons el que diu és que ens hem de treballar a nosaltres mateixos per ser millors persones, doncs és suficient, no cal anar més enllà o estar fent postracions tot el dia. Això.
No, perquè la feina em sembla que això no ens deixaria, eh?
No.
Quins són els punts a favor i en contra del budisme?
Ui, que difícil.
Castrat, és difícil, eh?
Bé, clar, jo punts en contra no te'n diré masses.
Algun hi haurà, no, també?
Naturalment, qualsevol religió, filosofia, té punts a favor i té punts en contra. Llavors, clar, jo tinc la sort d'haver-la conegut molt des de dins i penso que el budisme s'ha modernitzat molt, però, clar, és una cultura, una tradició, una religió que ve de fa 2.500 anys. Llavors hi ha coses que són molt antigues, sobretot a nivell de jerarquies, a nivell de la forma, no?, de com funcionen els rituals, el paper de la dona dins de la religió, no? Una mica el que passaria amb totes les religions, en el budisme també hi és. Què passa? Que sí que és molt una decisió individual i personal de com un vol relacionar-se, què és el que li funciona, què és el que no. Llavors, és molt llibertat, no? El budisme seria molt sinònim de llibertat. Per tant, no hi ha massa aquest dogmatisme d'ha de ser així o no. No? El mateix Buda deia que ho poséssim tot en dubte, que no ens creiéssim res del que ell deia, que només experimentant un mateix podríem arribar a saber si és veritat o no. Llavors, que el fundador o el gran mestre de la religió ja comenci amb aquesta premissa és important, no? T'està dient que ets tu el que has de saber què és el que val i el que no. No hi ha uns manaments que hem de seguir i aferrar-nos a allò, sinó que tu prova-ho. Si et va bé, funciona. Que no t'agrada, doncs deixa-ho. Llavors és molt gran en aquest aspecte per la llibertat
que dona. Per la flexibilitat, no? Això és molt positiu i també per aquest despertar a la part més crítica, no?
Totalment. El que busca és això, que siguem capaços d'entendre les coses, no? La santedat de Dalai Lama sempre ho diu quan dona ensenyances. A mi no em val de res la fe cega. No podem creure en un Déu o en un Buda que ens salvarà. Hem d'entendre les coses, com funcionen. Llavors sempre anem a buscar molt la raó, no? A l'entendre les coses des de la raó i des de la convicció pròpia, no perquè m'ho ha dit el meu mestre o perquè ho va dir Buda o perquè ho va dir no sé qui. Llavors és molt bon aquest sentit.
I actualment estàs vivint al nord de l'Índia, sí, a la zona on hi ha la principal comunitat de refugiats tibetans. Com es viu en aquesta zona? Com és? I com és el teu dia a dia?
S'hi viu molt bé. S'hi viu molt tranquil·la. Tinc l'Himàlaia a davant, des de la finestreta de casa veig les muntanyes de l'Himàlaia, que és un regal. I, clar, és una zona molt rural, per arribar a casa de caminar a mitja horeta per un camí, no?, que quan arriben els monsons es desfà cada temporada, però bé, té els seus avantatges, els seus inconvenients.
La Bea ja està buscant, eh? Agències de viatges per anar-hi. Ens hi apuntem, o què, Bea?
La Índia sempre és un lloc que crida molt, però també és cert que no és fàcil, no? I llavors penso que hi ha les dues opcions. Arribes allà i et pot enamorar, pots sentir que allò és casa teva, com a mi em va passar el primer dia que vaig trepitjar a la Índia, o no ho suportes, no? Jo conec molta gent que ha arribat allà i ha dit és que jo me'n vaig, o sigui, això no puc aguantar-ho. Per tot.
Perquè l'impacte és molt gran.
Clar, les olors, els menjars, no? Aquella quantitat de gent, depèn de la zona, la calor tan forta que fa, és realment viatjar en un altre planeta. Llavors, no tothom pot.
I en el teu cas, què és el que t'ha costat més a l'hora d'adaptar-te?
Poca cosa,
ja està encantada la Cristina.
No sabria dir-t'ho. Jo me'n recordo la primera nit, no va ser la Índia, va ser el Nepal. La primera nit que vaig aterrar allà, l'únic que pensava és, he arribat a casa. O sigui, me'n recordo que veia tot el caos, perquè si hi ha una paraula que pot definir allò és caos, no? És un caos constant de soroll, sigui l'hora que sigui, sorolls, gent, animals, menjar, deixalles per tot arreu. Llavors, clar, jo el que vaig pensar és, ostres, he arribat a casa. Llavors, inconvenients o coses que no m'agradin. Naturalment, trobo a faltar la meva gent, els amics, la família, no? El poder parlar així en català i no? la cultura de casa, o un pa amb tomàquet, sí. També m'agradaria, perquè allà tot el dia és arròs i llenties, però m'hi sento molt a gust i m'hi estaré molts anyets.
I es transmet, aquesta pau i aquesta tranquil·litat interior que tens. T'ho dic jo, que per aquí, per aquest estudi, passa molta gent. Què et diu per això la família, els amics? Ho troben a faltar, suposo.
Sí, molt, molt. Però també és el que dius, que si veuen que tu estàs bé, que tu estàs feliç fent el que fas, també els hi pots transmetre això, no? I tenim una societat que s'ha de fer molt, que marca molt, no? Que hi ha uns estereotips, que s'ha de fer el que has de fer, que tens tants anys i ara ja em tocaria anar tenint fills, no? I aquestes coses. I llavors, clar, no acabo mai d'encaixar. I ja em coneixen.
I quan encaixa, canvia?
Exacte. És cert. Llavors no els sorprèn massa. Fa molt temps que em coneixen i m'acompanyen molt. Tinc molta sort perquè, sobretot des de casa, sempre estan amb mi. I jo dic que no ho hagués pogut fer si no els hagués tingut, no? Perquè realment sento que els porto amb mi i els faig participar de tot. Avui dia, no? Amb les xarxes socials, amb el mòbil, estic sempre amb ells, encara que estigui tan lluny. I això és una sort.
O sigui, que l'smartphone també el tens a la butxaca?
Sí, sí. Em va costar, però sí. Sí, perquè s'ha de...
Hi ha connexió allà a la muntanya?
Oh, i tant. Sí. Tinc un aparatet, un router a casa i tinc una senyal wifi impressionant.
És fantàstic, sí, no? També que... a vegades doncs, clar, tenir aquesta part, connexió.
Estudiant és necessari tenir internet i que no es pot ser radical i dir no em vull saber res. Si és una eina que ens pot ajudar i fer la vida més fàcil, quin sentit té negar-s'hi, no? En mesura, perquè també hi ha molta addicció, no? al mòbil, i arribes aquí i veus que tothom està amb el mòbil.
Que ningú mira, no?
Exacte, que és com, però i allò de mirar-nos a la cara,
sí, no?
Te
sentes
al metro i pup, 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 i dius, ostres.
Sí, aquesta imatge és potent.
Que perillós, no? La desconnexió aquesta de la persona que hi ha al costat.
Aquesta fredor, no?
Exacte.
Que tenim tots massa pendents del sí. món virtual. On tu vius, de fet, és a prop de la zona on viu el Dalai Lama, no?
Sí.
Es nota l'ambient o no?
Oi, tant.
Com és?
És molt poderós, és molt potent. Clar, pensa que és una zona, tot el nord de la Índia, on estan concentrats tots els tibetans exiliats i molts monestirs. Llavors et lleves al matí i sents els monjos com toquen les trompetes, no? Qualsevol hora del dia pots acostar-te al monestir. Llavors, encara que sembli una tonteria, saber que estan allà o que s'ha sentadat estar a 5 minuts caminant és una cosa que respira l'ambient. Molta gent que resa, encara que no siguin budistes, a la Índia hi ha molta tradició de religió. Llavors, doncs, jo penso que per això la Índia és tan poderosa. Tu poses els peus a la Índia i notes la vibració del país, perquè fa molts anys que estan allà treballant, no? El ioga i totes aquestes coses que ara aquí estan arribant venen d'allà. I llavors la cultura índia és molt d'estar bé, d'estar feliç, d'estar sempre rient. I la veritat és que no s'enfaden gaire els indis, eh?
No?
Els hi costa molt.
Doncs, Cristina, d'aquí uns anys hauràs de venir i hauràs de... Tot aquest coneixement, eh? Per aquí, pel Vallès, l'hauràs de transmetre.
Necessari.
Necessitem això, gent, amb un somriure a la cara, eh? Amb una pau i una tranquil·litat i una serenor per aquests temps, no? Difícils,
sí,
també.
Sí. Però tots la tenim, aquesta pau. Aquesta és la gran ensenyança del budisme. Que ens oblidem de que estem en pau i estem en calma. Llavors, no? La nostra ment sempre està amb milions de pensaments, corrent amunt i avall, però si trobem un momentet al dia per seure, per estar en silenci, en el fons tots som iguals, no? Volem ser feliços i no patir massa. O sigui que d'això es tracta.
Dóna'ns dos consells a això per acabar.
Ui.
Per la gent, va. Ja que et tenim aquí, no?
Vinga,
sempre
va.
Tenim una exmonja budista. No?
Dos consells. El primer és que no ens ho fem tan difícil. Que si realment volem ser feliços, no? Ahir tenia un grupet de relaxació i els hi deia, si volem ser feliços, fem coses en el nostre dia a dia que ens ajudin a ser feliços. No? Si jo, sortint d'aquí, me'n vull anar cap a Castellà, no aniré direcció a Barcelona, aniré cap a Castellà. Llavors, si vull que la meva vida sigui feliç, intentaré que tot el que faig durant el meu dia a dia em faci ser feliç. Si tinc una feina que m'agrada, una parella que m'agrada, una vida que em fa sentir plena, doncs llavors podré ser feliç. Si només llevar-me, visc en un lloc on no m'agrada, no estic bé amb la família, tinc problemes amb la parella, doncs la meva vida no serà massa feliç. No cal que no meditem una hora al dia, es tracta de petites coses que ens facin sentir bé. No cal un gran canvi, una revolució, anar-se'n a viure a la Índia, no. Però sí que estar més conscients i més presents de la vida que vivim. Que estem molt desconnectats.
Escoltar-nos, no? Com exacte. Deies, al final, no?
Exacte.
tan fàcil i tan difícil a vegades.
Sí, senyora.
Tan fàcil i tan difícil.
Aquí està la clau.
Doncs un plaer, Cristina Vallès.
Igualment.
Castellarenca, com la nostra Mireia Sans, que ens va proposar,
Sí, moltes
la
gràcies.
La teva visita i, doncs, encantadíssimes.
Igualment,
fins
moltes gràcies.
Que vagi
molt
bé.
Igualment, adéu.